El Cafè de Punt 7 Ràdio amb Elsa Cano, Adrià Giró, Pol Güell, Cels Naranjo, Josep Riera, Francesc Toro i Oriol Valentí.
Bona nit i benvinguts al 26è Cafè de Punt 7 Ràdio. Comencem un nou programa amb moltes ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots vosaltres. Avui ens acompanya l'Oriol Valentí, que ens portarà un dels temes més polèmics dels últims anys en la relació entre Catalunya i Espanya. Bona nit, Oriol.
Bona nit.
Doncs quin és aquest tema tan polèmic que ens portes?
Doncs ni més ni menys que les famoses balances fiscals.
Doncs déu-n'hi-do, estarem encantats d'escoltar-te a veure què ens expliques. Un tema que segur donarà de molt. I a més avui també ens toca fer un repàs a la història de la música i no ens anirem gaire lluny d'aquí. Recordarem el que va significar a casa nostra, en tots els nivells, la nova cançó. I a més també ens visitaran en Gerard Carot i en Xavi Manso, que són representants del grup de treball Sant Celoni Acull. I avui és un dia que em sento una mica estrany aquí a l'estudi perquè no tinc la presència per primera vegada que faig el programa de l'Adrià Giró, però tenim la sort de tenir la nostra oient de guàrdia aquí a l'estudi, la Mar Navarro. Bona nit, Mar.
Hola, bona nit.
Benvinguda al cafè.
Gràcies.
Et sembla si comencem el programa?
Sí, sí, endavant.
Doncs endavant. Avui al Cafè de Punt 7 Ràdio ens visiten en Gerard Carot i en Xavi Manso, representants de Sant Celoni Acull, una plataforma ciutadana que ha nascut arran de la crisi de refugiats que ha provocat la guerra de Síria. Així que aprofitarem per xerrar una estona amb ells i per entendre millor a què es dedica aquesta plataforma. Bona nit, Gerard i Xavi.
Bona nit.
Bona nit.
Benvinguts al Cafè.
Gràcies.
Qui integra la plataforma Sant Celoni Acull?
Bé, aquesta plataforma bàsicament la integra qualsevol persona de Sant Celoni, qualsevol que vulgui venir a ajudar-nos, bàsicament que estigui conscienciada amb el tema i està oberta a tothom. No hi ha una persona representativa, no hi ha ningú que lideri el programa aquest, simplement és gent de la societat civil que té ganes de fer coses, té ganes d'ajudar i està sensibilitzada amb el tema. Bàsicament.
I entenc que sou tant persones que us hi poseu a títol individual com també altres entitats, oi?
Bé, hi ha entitats per la casuística de que les mateixes persones que han tingut aquesta sensibilitat i s'hi han apropat a la vegada pertanyen a altres entitats. Però un cop estem asseguts treballant, l'adhesió és individual, és a dir, tothom es representa amb ell mateix i no hi ha una representació d'aquestes entitats. Simplement és la casualitat, entre cometes, que mai ho és casual, de que aquestes mateixes persones doncs, participen en altres entitats culturals o polítiques del poble.
I també treballeu conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Celoni?
Sí, bàsicament l'Ajuntament és el nexe. És el nexe, és el lloc on ens reunim, on ens deixen a l'espai, i sí que hi ha gent de l'Ajuntament que ens ajuda i que està ficada amb el tema, però ho fan també a títol individual, o sigui, no l'Ajuntament no és el que empeny, no? El que dona força a Sant Celoni Acull.
Sí, de fet, ha anat una mica al contrari, no? Vull dir, com en altres processos que estem vivint avui en dia, que ha sigut la ciutadania qui ha obligat, ha empès una mica l'Ajuntament, no? L'Ajuntament ja havia començat a moure fitxa, però llavors doncs, la ciutadania ha accelerat molt més, ha anat més ràpid, i al final doncs, és això, no? L'Ajuntament aporta doncs, un suport logístic i hi ha gent de treballadors de l'Ajuntament que estan participant, però realment el motor, diguem, és la ciutadania i el voluntariat.
I quines són ara mateix les principals línies de treball de Sant Celoni Acull?
Bé, bàsicament ens hem reunit amb tres comissions que serien habitatge i economia, seria educació...
Educació ho vam englobar dins d'una comissió que vam anomenar vida comunitària.
Exacte.
No? Potser educació era una de les tasques, diguem, més importants, però era totes aquestes qüestions referents a la integració en la vida social i la cobertura de necessitats bàsiques més enllà de l'habitatge, no? Necessitats com salut, educació, etcètera, etcètera. I finalment hi havia una comissió de comunicació, perquè, vosaltres que treballeu a la ràdio doncs us semblarà evident, però per altres espectadors que es puguin plantejar si realment això té tant de pes com una comissió d'habitatge, com perquè sigui un ens propi, doncs vam pensar que era un tema aquest de la crisi dels refugiats i l'acollida, sobretot, doncs que podia generar doncs molts recels, que podia ser difícil d'entendre per molta gent des de molts punts de vista, i vam considerar que era molt, molt important doncs, comunicar molt bé tot el que fèiem i sobretot per què ho fèiem i què ens empenyia això i, bueno, i si hi havia algunes contradiccions doncs, també posar-les sobre la taula i fomentar una mica el debat públic de totes les coses que puguin sorgir.
Perquè la plataforma ha nascut arran de la guerra de Síria i la crisi d'arribada de refugiats a les costes del Mediterrani, però tinc entès que també va més enllà la plataforma, no?
Bàsicament, la plataforma va néixer espontàniament. Es pot dir que Pallassos sense frontera va tenir molt a veure amb el minut de silenci que van proposar a Sant Esteve, en Tortell, i arrel d'això, gent que vam anar-hi, bueno, va néixer així, espontàniament. Ens van decidir fer el minut aquí a Sant Celoni, i va haver-hi un moment que aquest minut, clar, se'ns quedava petit, no sabíem com pressionar més a la gent que governa per poder rebre aquesta gent i quina manera d'ajuda per a aquesta gent. I per això un dia xerrant entre dos o tres persones vam començar així, a veure si ens podíem reunir i fer aquesta plataforma, vam parlar amb l'Ajuntament i així va néixer, bàsicament, espontàniament va néixer.
Sí, però sí que és cert que per una qüestió de que l'ésser humà doncs funcionem així, no?, el detonant, el que va causar la primera reacció va ser aquesta crisi dels refugiats síria, en el moment en què va agafar doncs, bueno, unes dimensions una mica més desbordants i humanitàriament doncs, va generar més sensibilitat a la premsa. És cert que aquest va ser el detonant, però de seguida, a la que ens vam començar a treballar, doncs, ens en vam adonar que per molt que aquest hagués sigut el detonant, doncs hi havia moltes persones que fugien del seu país també per una guerra o per una crisi econòmica bestial, gent que es jugaven la vida per arribar a casa nostra i que per molt que aquestes persones finalment no assolissin l'estatus oficial, diguem, de refugiat, no podien quedar exclosos de la nostra activitat. Llavors aquest va ser un primer debat que vam tenir i vam decidir que sí, efectivament, com bé deies, en la mesura del possible, doncs el grup aquest de treball intentaria actuar també en benefici de totes aquestes persones que potser no han vingut desplaçades de la guerra de Síria, han vingut desplaçades d'altres conflictes bèl·lics o econòmics, però mereixen igualment doncs, la nostra acollida. No? I llavors, en la mesura del possible, s'intentarà treballar abarcant tot això dins de les possibilitats que tinguem.
O sigui que intentareu, des del grup de treball, ajudar a tota persona que arribi aquí tingui l'estatus oficial de refugiat o no?
Sí, dintre de les nostres possibilitats. Nosaltres el que tractem és d'estar preparats perquè en el moment que ens arribi aquesta gent poder donar-los els serveis bàsics adients. El que sí que és cert que, clar, nosaltres estem lligats de mans, que això no depèn de nosaltres. Depèn d'un govern de l'estat espanyol que és el que té l'eina per desencallar això. I actualment, com bé sabem tothom, hi ha unes eleccions i aquesta clau la tenen tancada i no hi ha manera de que obrin. I nosaltres el que intentem humilment és pressionar per intentar desencallar aquest problema, però estem molt desencantats perquè segurament fins que no hi hagin eleccions aquest immobilisme continuarà.
I això que us pregunto ara ja m'imagino que és molt difícil de respondre, que no s'hi pot posar una data concreta, però més o menys teniu algun tipus de previsió de quan podrien començar a arribar refugiats a Sant Celoni?
No, a veure, és molt complicat. S'ha parlat de que l'arribada, doncs, clar, jo no sé si la gent s'imagina com una cosa ordenada, que seria el més racional, no? De dir, bueno, doncs hi ha tanta gent que està fugint de la guerra, que busquen asil a Europa, doncs com ens ho fem i ordenar... No, la cosa no funciona així, per el que ha comentat en Xavi, perquè hi ha molts interessos polítics, hi ha molta desídia, llavors la realitat acaba sent molt més caòtica. Hi ha unes previsions de que entre un i dos anys arribin a l'estat espanyol entre 3.000 i 6.000 refugiats, tot i que l'Angela Merkel em sembla que havia pressionat el govern perquè fossin 15.000, però finalment sembla que les previsions són aquestes, i això podria arribar entre un i dos anys. Això vol dir, efectes, diguem, de Sant Celoni, vol dir que entre un i dos anys podrien arribar doncs, una sisena de famílies, potser, amb l'estatus oficial de refugiats. Després aquí hi ha tot el drama de les persones que arriben a casa nostra i no han estat comptabilitzades, diguem, en aquests càlculs, no han entrat en aquests càlculs. Clar, això repartit entre un i dos anys no et dona una idea gaire clara de en quin moment poden començar a arribar aquestes persones. La veritat és que hi ha bastant de caos, sobretot degut a la desídia, al tancament de fronteres, etc.
Bé, suposo que pel que ens esteu dient és una forquilla molt àmplia, però també el que m'agradaria preguntar-vos és, quan arribin, quines són les primeres necessitats a cobrir?
Bé, les primeres, les que qualsevol persona podem tenir. Primer, l'acollida, és a dir, tenir un habitatge digne i, evidentment, que aquestes famílies es puguin mantenir econòmicament. A l'habitatge, bé, s'està treballant precisament amb la comissió que tenim de que aviat es donarà també veu perquè la gent hi pugui participar en aquest sentit, de que gent que tingui habitatges buits al poble doncs no els cedeixi aquesta gent, sinó que a través d'un preu simbòlic o...
Sí, un lloguer a baix preu.
Exacte, es puguin cedir aquesta gent perquè puguin viure dignament. I a partir d'aquí sembla també, en el vessant econòmic, sembla que aquesta gent vindria amb aquest estatus de refugiat amb una mena de dotació econòmica per persona i any, però això també està per veure. Tot i així, nosaltres també ens preparem en aquest sentit de que, en el pitjor dels casos, si aquesta gent no ve amb aquesta dotació econòmica, doncs puguin subsistir amb diferents mitjans que hem ideat.
Perquè, per exemple, ara en Xavi ens estàs plantejant aquests aspectes que estan recollits en un manual d'acollida que vau presentar el passat divendres 20 de novembre aquí a la sala Bernat Martorell. I una de les coses que hi teniu aquí és el sistema de micromecenatge. Com funcionarà aquest sistema?
Mira, exacte, aquí no ens inventem res. És a dir, tot això neix arrel de fa 20 anys de la guerra de Bòsnia, que Sant Celoni va tenir un paper clau amb l'acollida de refugiats. De fet, a Sant Celoni viuen famílies d'allà i plenament assentades i acomodades aquí. Aleshores, això es tractaria de que en un primer moment, fins que aquesta gent es pugui valdre per si mateixa, conegui l'idioma, conegui tot el que ens envolta, doncs que gent particular pugui aportar una quantitat econòmica, sigui de la quantitat que sigui, cadascú el que pugui o el que vulgui, a un compte corrent. Aleshores, hi hauria unes persones de Sant Celoni Acull que gestionarien aquest compte corrent. Aquí donaríem una dotació a la família en qüestió, a concretar encara, però amb la qual ells es puguin gestionar els seus propis gastos. Ells puguin gestionar anar a comprar roba, anar a comprar menjar i qualsevol cosa adient al seu servei bàsic. Però que la família es pugui, ells mateixos, distribuir aquests diners. D'això es tracta el micromecenatge. Així va funcionar fa 20 anys amb un grup que era Sant Celoni per Bòsnia i pensem que actualment podria tenir cabuda també aquí amb la qüestió de refugiats que ens arribarà.
Perquè en aquest mateix... Digues, Gerard.
No, el que volia comentar arrel del model aquest d'acollida, tot això, bueno, com diu en Xavi, doncs no ens ho inventem nosaltres, són mecanismes que han funcionat en altres ocasions i bàsicament en aquest model d'acollida el que preteníem debatre i una mica deixar bastant clar eren allò en termes generals quina és la idea o les bases amb les que s'ha de construir aquest micromecenatge, no? Per exemple, en aquest cas, i teníem clar que hi havia tres punts que eren claus. Un és això que comentava en Xavi, que és l'autonomia, és a dir, que no hi ha res gratuït, sinó hi ha una dotació econòmica i la família en qüestió s'autogestiona. Això per nosaltres era molt important. Segona, que no fos una donació puntual, sinó que poguessin ser micromecenatges doncs, de petites quantitats, però de forma periòdica, perquè li volem donar una continuïtat en això i no volem que hi hagi una injecció de diners en el moment en què mediàticament és més potent i després desaparegui, no? Volíem que fos una cosa més perllongada en el temps. I, en tercer lloc, una base que consideràvem fonamental és la transparència. Transparència tant en la gestió, i això és una cosa imprescindible, qui gestiona aquests diners, de quina manera, etc, etc, quants n'hi ha, com també en transparència pel que fa a què passa si finalment aquesta dotació econòmica governamental sí que arriba i aquests diners doncs, no són necessaris per aquesta finalitat, com es destinaran, que aquí és on nosaltres doncs, volíem intentar que si això serveix de catalitzador per crear aquesta dinàmica, aquests recursos puguin revertir positivament en altres persones, no? Però en tot cas, abans d'engegar aquest projecte, tenim molta cura amb la transparència. Llavors el model d'acollida simplement sentava aquests tres pilars i a partir d'aquí doncs, el grup de treball d'economia i habitatge ha de desenvolupar un pla seriós i ben elaborat perquè això no sigui cap pixa, no? Estigui tot molt clar des del principi.
I també una de les coses en què incideix més el manual és amb la importància que els migrants que arribin aquí a Sant Celoni puguin tenir la capacitat d'autogestionar-se els recursos. Fins a quin punt és important això perquè es puguin integrar bé?
Pensem que és bàsic això, no? És una manera de no degradar la persona, que ells es puguin gestionar els seus mateixos recursos. És que una cosa és ajudar i una altra cosa és portar-los de la mà, no? Pensem que amb aquest micromecenatge i que ells tinguin una autonomia pròpia, com a persona es poden sentir realitzats. No que nosaltres els tinguem tot fet. És una manera de que també s'integrin d'una manera més eficient.
Sí, de fet, i en experiències prèvies doncs sembla ser que ha funcionat millor, és a dir, l'arrelament ha sigut més bo, els recursos s'han gestionat d'una manera molt més eficient que no pas amb aixetes obertes així o xecs en blanc, i sobretot les persones, bueno, com en Xavi, que van participar en l'acollida de refugiats bosnians, van posar el tema aquest de l'autonomia sobre la taula com un dels aspectes importants perquè això doncs acabi tenint sentit i acabi funcionant.
I llavors també una de les coses que és important a banda de l'autogestió i que puguin tenir un habitatge els refugiats que arribin a Sant Celoni és una que m'imagino que deu portar la Comissió de Vida Comunitària, que és integrar-los en la vida quotidiana del poble. Quines serien les línies bàsiques per ajudar-los a integrar-se a Sant Celoni?
Bé, aquí, bueno, aprofito per comentar que si algú està interessat en participar com a voluntari en aquesta integració, a la pàgina web de l'Ajuntament hi ha un model on es pot posar el correu electrònic per estar en una llista de distribució. Si en algun moment resulta necessari, doncs aquesta comissió contactaria amb aquestes persones, no? Em refereixo a persones que no vulguin venir al grup de treball a participar, diguem activament, però que arribat el moment estan disposades a participar com a voluntaris d'alguna manera o altra. Llavors, des del grup de treball, en aquest model d'acollida, hem considerat molt important, primera, que aquesta persona que ve, bueno, que és voluntària, doncs conegui molt bé quin és el nostre model d'acollida, quina és la manera com nosaltres hem debatut i hem arribat a la conclusió que és millor fer una acollida d'una forma sana i eficient, que conegui molt bé aquest model. I un altre pilar fonamental és evitar relacions de, no, novament buscant aquesta autonomia, evitar relacions de dependència entre les persones doncs, que es tenen la mà doncs, per acompanyar en els primers passos en la integració i les persones que arriben, no? Evitar paternalismes, evitar aquestes dependències, de manera que simplement aquest voluntari sigui un catalitzador, doncs, catalitzador sobretot en les primeres etapes, quan aquesta persona doncs, hagi d'anar al CAP a presentar-se al seu metge de capçalera o qui sigui, doncs, que pugui tenir un acompanyament a l'escola, etc. Que hi hagi una bona informació de quina és la vida cultural del poble i la vida social, de quines entitats, etcètera, etcètera, no? Perquè no sigui, bueno, aquesta persona arribi aquí, subsisteixi i prou, no? Considerem que si aquesta persona ha de passar aquí un temps, és important que conegui molt bé la vida del poble i que sàpiga de quines maneres doncs, pot interaccionar amb el teixit associatiu. I llavors, en aquesta línia d'informar tant a la persona que arriba com a la persona que és voluntària, doncs, bueno, volíem editar algun tipus de material en els dos sentits, no? Que la persona voluntària no fos allò, bueno, m'arromengo, què he de fer? Bueno, sí, què has de fer, però quedem abans, parlem, t'expliquem quin tipus de dinàmiques ens agradaria evitar, com ho volem fer, etcètera, etcètera.
Sí, fins a cert punt estàs plantejant que hi hauria d'haver, encara que sigui petit, una mica de procés de formació.
Sí, formació, digue-li formació o intercanvi de sensibilitats o d'intencions, perquè a la vegada aquestes persones que vinguin de voluntàries, igual que els que participem d'aquest grup de treball som una adhesió individual i participem com a persona, doncs aquests voluntaris també poden dir la seva, no? Vull dir que és una mica un intercanvi, però com a mínim que hi hagi aquest debat i aquesta transmissió d'intencions i si convé, doncs un feedback, no? Un retorn d'aquesta persona. Més que no pas un ensinistrament o una formació tancada, no?
Exacte, suposo que es tracta a través de l'experiència de tots d'intentar aprendre i millorar. I també per formar part d'aquest grup de voluntaris, per facilitar l'acollida i integració en el dia a dia dels migrants que arriben a Sant Celoni, demaneu algun tipus de requisits o s'hi pot apuntar qualsevol que vulgui?
No, qualsevol persona es pot apuntar com a qualsevol comissió. Simplement és tenir ganes d'ajudar i segur que tota persona per petita que tingui, la formació que tingui, segur que pot aportar el seu granet de sorra amb aquesta manera d'acollida.
Sí, és més, jo, bueno, potser sóc una mica optimista, però crec que hi ha molta gent que no hi ha ara per la crisi dels refugiats. Crec que a Sant Celoni hi ha gent que estaria disposada a ajudar qualsevol persona que arribi aquí fugint d'una crisi i que, bueno, doncs fins ara potser no ho ha fet perquè no ha tingut el canal adequat per fer-ho, no? Llavors, si arrel d'aquesta crisi, doncs, això ha de servir de catalitzador per establir aquests canals i aprofitar aquests recursos humans per ajudar persones que arriben a casa nostra, doncs perfecte, i tot és benvingut, és a dir, des d'un tema lingüístic, persones que parlen anglès, des d'un tema de gastronòmic, de la cuina, bueno, és que no vull fer una llista perquè segur que em deixaria moltes coses en les que una persona pot contribuir.
I ara que Sant Celoni Acull ja fa un cert temps que està en marxa, ja us puc preguntar quina està sent la resposta de la gent de Sant Celoni.
No sé què dir-te. Bàsicament, bueno, ens anem... de fet, ens vam presentar el divendres.
Sí, jo crec que és d'hora encara, per saber... tenim un grup de Facebook que, bueno, de fet no és un grup, és una pàgina.
És una pàgina.
Si busqueu Sant Celoni Acull en el Facebook, els que en tingueu, doncs ho trobareu. Allí hi ha bastantes adhesions, hi ha bastanta gent que ha estat interessada en el tema. Hi ha una seixantena, si no m'equivoco, de persones que s'han adherit en aquesta... que han posat el seu correu electrònic en aquesta llista de possibles voluntaris per arribar al moment. Vull dir que sí que hi ha moviment, és a dir, aquest anunci no ha quedat així penjat, sinó que hi ha molta gent que ha respost. I jo crec que encara és d'hora. Tot just l'altre dia vam fer la presentació, va venir força gent que no havia vingut a les reunions, per tant, és gent que estava interessada en saber què s'estava fent. I bé, jo crec que el fet de que fins i tot abans de fer la presentació oficial, diguem, hi hagi pues, això, una seixantena de persones adherides com a voluntaris puntuals, és positiu. Ja veurem quan arribi el moment, jo crec que la resposta serà bona.
Exacte.
I Sant Celoni crec que té una salut, diguem, associativa o de vida social bastant bona, que la gent doncs es belluga, es mou, i jo crec que sí, que la resposta està sempre bona, tenint en compte el moment en el que estem, i tenint en compte que encara ni tan sols se sap qui arribarà, ni quan, ni com.
Aquí estarà la clau, de fet, no? El moment que arribin, jo penso que tot aquest immobilisme s'acabarà trencant, estem convençuts, perquè, bueno, sempre ens acabem movent per impulsos. I és així, però bueno, sí que és veritat que mires a la pàgina i dia a dia n'hi ha gent que es va afegint i va mirant, i sí que hi ha gent interessada, però clar, davant d'aquesta aturada total, doncs la gent també s'atura, però jo penso que la clau serà el moment que comenci a arribar la gent.
Sí, tots funcionem així, i nosaltres els primers,
sí,
dir, nosaltres ens hem posat a treballar, i aquí hi ha molta gent que ha arribat anteriorment a Sant Celoni fugint d'un conflicte, i bueno, doncs per un motiu que sigui, perquè l'ésser humà funciona així, doncs ens hem arromangat les mànigues ara. Bueno, doncs funcionem així, si això ha de servir per millorar l'acollida d'aquestes persones i de futures persones que arribin de futurs conflictes, benvingut sigui.
En tot cas, Gerard Carot, Xavi Manso, moltes gràcies per haver vingut aquí al Cafè de Punt7 Ràdio a presentar-nos Sant Celoni Acull, aquesta plataforma ciutadana disposada a ajudar els refugiats que arriben aquí a Sant Celoni. Ja ha quedat clar, sigui de Síria o sigui d'on sigui, tinguin la condició que tinguin. I des d'aquí al Cafè l'únic que podem fer és desitjar-vos tota la sort del món i fer una crida a tota la gent de Sant Celoni que assumi a participar i a col·laborar en aquesta tasca tan necessària. Moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Doncs ara sí, obrim el nostre espai de política amb l'Oriol Valentí, i aquest tema que ens havia plantejat avui, que tan sovint escoltem a la ràdio, veiem a la tele i llegim a la premsa, les balances fiscals. Un tema que ens ha donat des de l'Espanya en roba, el Catalunya és poc solidària. Nosaltres no sabem qui té raó, però estem segurs que l'Oriol ens sabrà portar una visió molt més àmplia a les balances fiscals. És així, oi, Oriol?
És així. Al final del programa intentarem almenys haver desxifrat una mica si alguns d'aquests tòpics que es diuen són certs o no. Tot i així, abans de començar amb el tema de les balances fiscals, em volia permetre el luxe de gastar, 2 minuts del meu propi temps per fer un parell de matisos. En primer lloc, hem de tenir en compte que quan parlem de balances fiscals, com qualsevol tema econòmic, parlem de números. I sempre que posem números pel mig de qualsevol lloc, hem d'anar en compte, com no, amb la manipulació i la demagogia. Perquè un número, al cap i a la fi, és un número. I la simbologia que té, li donem nosaltres. I sempre ens hem de preguntar, per obtenir aquest número, quin tractament previ ha tingut i, a posteriori, com l'interpretem. Jo sóc politòleg i, per tant, la meva preocupació i font d'estudi és la societat, i els números i l'economia els entenc només com una font que m'ajuden a conèixer i interpretar la societat, no com la veritat absoluta. Per exemple, si a mi un economista em diu que la taxa d'atur baixa, jo com a politòleg he d'anar més enllà i preguntar-me altres factors com, per exemple, precarització laboral. Més treball és igual a major benestar? O dels que estan a l'atur o no tenen feina, quants reben prestació i quants no la reben? O quants treballen al mercat negre, o quina és la valoració que fa la gent de la situació laboral. Per tant, l'economia, per mi, només és una eina que ens ajuda a interpretar la realitat social, com també ho és, per exemple, el dret. Amb el mateix exemple de dret, seguim amb el tema laboral. Si concluïm que tenir feina avui en dia no és el mateix que tenir benestar, des de la perspectiva del dret, quina deficiència té la llei per tal que les persones no estiguin ben cobertes laboralment? O també podem utilitzar com a eina la filosofia o la història, en el sentit de dir, preguntar-nos d'on venim i quina mentalitat tenim perquè haguem arribat en aquesta situació. I jo, com a politòleg, no sé el mateix ni tinc les mateixes competències que un jurista, que un economista, que un filòsof o que un historiador. Però, en canvi, la visió que tenim els politòlegs és més polifacètica i, per tant, el que hem de fer és agafar una mica d'aquestes disciplines i saber fer una valoració social, perquè al final la realitat és sempre una combinació de moltes disciplines. I perdó per haver-me estès tant, però...
És molt interessant això que dius. De fet, és en part la filosofia que tenim aquí al Cafè com a programa, que no podem compartimentar el coneixement en disciplines tancades. I deixa'm que et digui que això de la demagògia no és un terreny exclusiu dels números, sinó que, per desgràcia, és un art, si se li pot dir art, extesa per tot el món.
La demagògia és un art que ve de l'antiga Grècia, del segle V abans de Crist, amb els sofistes.
Imagina't si fa anys que fem demagògia.
Bé, doncs comencem estrictament amb el tema de balances fiscals. Abans de començar amb les balances fiscals, o per començar a explicar les balances fiscals, ens hem de preocupar per definir balança fiscal, no? I què és exactament una balança fiscal? Doncs, segons el document elaborat pel Ministeri d'Economia i Hisenda l'any 2008, titulat «Las balances fiscales de las comunidades autónomas españolas con las administraciones públicas centrales de 2005», es defineix una balança fiscal com un instrument d'informació econòmica que imputa territorialment els ingressos i les despeses del sector públic en un període determinat i calcula el saldo resultant en cada territori. A veure, aquesta definició...
Dit això, és molt complicat. Sí. Crec que ens ho expliques més simple.
Exacte.
O ens perdrem tots.
Jo he dit la definició acadèmica, ara l'anem a explicar la definició col·loquial. Bàsicament, una balança fiscal és... Mirem els ingressos que té una comunitat autònoma, els ingressos que té una comunitat autònoma o poden procedir dels impostos, d'una cistella d'impostos que cedeix l'Estat o dels diferents fons que estableix l'Estat perquè no hi hagin distorsions territorials, i a partir d'aquí tenim els ingressos. I llavors les despeses, doncs, és bàsicament les despeses públiques que té l'administració de la comunitat autònoma. A partir d'aquí, si la comunitat autònoma gasta més que no pas ingressa, hi haurà un dèficit públic. Si l'administració de la comunitat autònoma ingressa més que no pas gasta, hi haurà un superàvit fiscal. A partir d'aquí, ens hem de preocupar. Com podem calcular les balances fiscals? Perquè, clar, quan parlem amb números tan grans, aquí estem parlant de mils de milions d'euros, per exemple, la Generalitat els últims anys està ingressant de mitjana... per sobre dels 50.000 milions d'euros, no? Ens hem de preocupar de com comptabilitzem aquests mils milions d'euros per saber allò que és ingrés, allò que és despesa. Doncs bé, tenim dos mètodes per calcular-ho, bàsicament. El mètode càrrega-benefici i el mètode del flux monetari. I cada color polític prefereix un mètode o un altre perquè els resultats són diferents i després poden fer una valoració política que s'adigui més en el seu ideari.
Oriol, ens pots explicar qui utilitza cada un dels mètodes que ens has esmentat?
Ara mateix. Doncs, bàsicament, aquelles forces que tenen una concepció més centralista de l'Estat prefereixen utilitzar el mètode de la càrrega-benefici. Perquè ens entenguem, dit així de manera molt ràpida. El que fa el mètode càrrega-benefici és imputar en el territori on resideixen les persones que finalment suporten la càrrega impositiva, és a dir, que paguen els impostos, i les despeses al territori on resideixen les persones que consumeixen o perceben les transferències públiques. És a dir, quan nosaltres fem una despesa que beneficia en el conjunt d'individus, això ho comptabilitzem com un ingrés. I en canvi, quan nosaltres paguem un impost, això ho comptabilitzem com una despesa. Segons aquest mètode de càlcul, hi han 6 subbalances. I ara aquí m'entretindré una mica, però és necessari per després explicar una famosa màxima que acte seguit veurem. Hi han 6 subbalances. La subbalança de l'administració central, la de la seguretat social, la de les comunitats autònomes, corporacions locals, empreses públiques de naturalesa inversora i de la Unió Europea. Tanmateix, es considera que l'administració central i la seguretat social tenen capacitat per incidir per igual en tots els territoris, mentre que la resta, doncs, només poden incidir en la seva denominació territorial. I aquest argument és aquell que justifica que aquest mètode de càlcul sigui el preferit per aquelles forces que tenen una concepció centralista de l'Estat. Perquè segons aquest mètode de càlcul, tal com explica Núria Oriols molt bé en el seu article Els trucs de Montoro de les balances fiscals, que podem trobar en el punt avui, computen com a de despesa de l'Estat en un territori i, per tant, com a benefici per al conjunt d'individus, aquelles despeses realitzades en altres territoris, però que es consideren d'interès general. Per exemple, una inversió en l'aeroport de Barajas o en el Museu del Prado es considera que beneficia per igual a tot el conjunt d'individus d'Espanya. Per tant, quan hi ha una inversió en l'aeroport de Barajas, també és una inversió per Catalunya. I quan utilitzem el mètode de la càrrega-benefici, el dèficit fiscal de Catalunya es veu reduït.
I Oriol, amb el cas que ens poses del Museu del Prado i l'aeroport de Barajas, una pregunta que em surta així ràpid. Ens estàs dient aquests dos llocs pel fet de ser a Madrid la capital?
No, a qualsevol lloc.
Punt de l'Estat espanyol.
A qualsevol punt de l'Estat espanyol on es realitzi una inversió que es considera que és d'interès global per tot el conjunt d'espanyols, es considera benefici per tot. Clar, on està?
Però en principi això que ens estàs plantejant seria una mica enganyós, no?
Sí, i a partir d'aquí, la professora Marta Espasa, que és integrant de la Comissió d'Experts de la Generalitat de Catalunya per al càlcul de balances fiscals, perquè la Generalitat calcula periòdicament les balances fiscals. En canvi, el govern espanyol en 10 anys només ha fet 2 càlculs de balances fiscals. I l'últim, sota el nom de cuentas públiques territorialitzades, no sota la denominació balances fiscals per evitar possibles controvèrsies polítiques. Doncs el que ens diu la Marta Espasa és que, clar, per aquestes inversions s'haurien d'establir uns criteris objectius per comptabilitzar-les. Per exemple, la proximitat a la zona d'inversió. Doncs hauríem de considerar que una inversió feta a Madrid, doncs, encara que sigui de caràcter global, beneficia més a les persones de Guadalajara, que estan molt més a prop de Madrid, que no pas a les persones de Càdiz. O, per exemple, fins i tot per nivell de renda, perquè està totalment comprovat que les persones amb major renda tenen més accés i fan un major consum dels béns culturals. Això és bàsicament el mètode de la càrrega-benefici. No sé si hi ha algun dubte, ha quedat tot ben explicat.
No, en principi crec que s'ha entès. Ara seria interessant si ens poguessis fer 5 cèntims de com funciona el mètode del flux monetari, que és el que utilitza la Generalitat, si no ho he entès malament.
Exacte. Bé, la Generalitat utilitza els dos mètodes, el de la càrrega-benefici i el del flux monetari. Perquè en l'informe del govern espanyol del 2014, perquè l'informe surt el 2014 però es publica en relació a les balances fiscals a 2011, només es calcula la balança fiscal per mètode càrrega-benefici. En canvi, la Generalitat no. La Generalitat, quan fa el càlcul, utilitza els dos mètodes de càlcul. I torno a repetir, i potser em faré una mica pesat. Si alguna cosa no se m'entén, s'empara, perquè són temes una mica difícils.
I una pregunta, perquè la Generalitat agafa els dos mètodes i l'Estat espanyol només un?
Doncs això és simplement per qüestió política. La Generalitat agafa els dos mètodes perquè entén que així és més escrupolós acadèmicament, i en canvi l'Estat espanyol pensa que el mètode més correcte, doncs, és el mètode de la càrrega-benefici, i per tant que presentant el mètode de la càrrega-benefici, doncs, ja n'hi ha prou. Tornant en el mètode del flux monetari. Si per al mètode de la càrrega-benefici el que ens fixaven era en el benefici que rebia una inversió per als ciutadans, en el mètode del flux monetari no. El mètode del flux monetari el que mirem és estrictament la zona territorial on es realitzen les inversions. Per tant, si una inversió es realitza en la comunitat autònoma de Catalunya, d'Aragó, de València, només comptabilitzarà com a ingrés per a aquella comunitat autònoma. I llavors, clar, aquest mètode de càlcul és el que és el mètode escollit o preferit per aquelles forces polítiques amb una concepció més descentralitzada de l'Estat. Anem a veure ara com afecta l'ús d'un mètode o d'un altre en el dèficit fiscal, que és els números, aquells números que interessen políticament, allò que podem vendre, allò que surt el senyor Mascolell i diu el dèficit fiscal de Catalunya és tant, o el senyor Montoro i diu Catalunya només té un dèficit fiscal de tant. Doncs bé, seguint el mètode de la càrrega-benefici, aproximadament Catalunya té un dèficit fiscal, ara mateix mirat així en mirada global, que ronda aproximadament els 10.000 milions d'euros, algun any està lleugerament per sobre, alguns anys està lleugerament per sota, però ens trobem aquí, prop dels 10.000 milions d'euros. En canvi, el mètode del flux monetari, la Generalitat té un dèficit fiscal que els últims anys, sobretot a partir de 2008, sobrepassa amb escreix els 15.000 milions d'euros. Per tant, què ens trobem aquí? Doncs que utilitzant el mètode de la càrrega-benefici, el dèficit fiscal es veu pràcticament reduït a la tercera part. És una reducció molt dràstica. Però ara anem a veure un altre interrogant, perquè clar, ara ja hem vist que utilitzant el càlcul d'una manera o d'una altra obtenim uns resultats o un altre, però per què el 2011, o sigui les balances fiscals de 2011 en l'informe del 2014, utilitzant el mateix mètode de càlcul, Generalitat i Estat arriben a dos resultats diferents? Doncs arriben a dos resultats diferents bàsicament per una cosa que es diu neutralització. Sovint aquest concepte de neutralització s'utilitza amb el nom complet de neutralització del cicle econòmic. No obstant això, Xavier Salamartín ens explicaria que no li hem de dir neutralització al cicle econòmic, sinó simplement neutralització, perquè no és una cosa que estigui relacionada amb el cicle econòmic. M'explicaré. Quan va començar la crisi econòmica el 2008, què es va passar? Doncs que es van començar a finançar moltes inversions amb deute públic. Què passa? Que el deute públic, al ser uns diners que s'han de retornar en un futur, doncs no es comptabilitzaven. O es diu, quan el retornem en un futur ja els comptabilitzarem. I això és el que fa l'Estat. En canvi, la Generalitat diu, no, si aquests diners, tu utilitzes diners del meu deute públic per finançar-te, jo aquests diners els he de comptabilitzar. I això és neutralitzar. A partir d'aquí, diversos economistes ens dirien que neutralitzar és una obligació intel·lectual, bàsicament, perquè el fet de no neutralitzar seria paral·lel a concloure que quan anem a comprar en un súper i utilitzem la Visa, aquella compra ens ha sortit gratuïta, perquè clar, com que és diner virtual que ja retornarem en un futur, perquè la Visa ens descompta a final de mes, no ho hem de comptabilitzar. Doncs evidentment, quan anem en un supermercat i comprem amb la Visa, aquella compra no ens ha sortit gratuïta, aquella ho hem de comptabilitzar com a despesa. Doncs bàsicament amb les balances fiscals passa el mateix. Quan utilitzem deute públic, doncs aquell finançament a través de deute públic que utilitzem, doncs també considerem que s'ha de comptabilitzar. I això és el que ens diu Xavier Salamartín.
I una cosa, Oriol, més o menys de quina diferència podríem estar parlant a nivell de resultat després de neutralització del deute públic o la no neutralització?
Home, doncs estem parlant d'una diferència bastant grossa, a prop dels 3.000 milions d'euros. Mira, l'any 2011, utilitzant el mètode de la càrrega-benefici, l'Estat arriba a que Catalunya té un dèficit fiscal de 8.455.000 euros. En canvi, la Generalitat comptabilitza que té un dèficit fiscal de 11.261.000 euros. Jo diria que és una diferència bastant grossa per considerar-ho una cosa minsa, allò de dir que no influeix gaire, estem parlant de molts milions d'euros. Bàsicament el que volia dir era això en tema de les balances fiscals. Ara, anant ja en el terreny polític, per què han sigut importants les balances fiscals? Doncs hem de recordar que l'opció majoritària, l'opció electoral majoritària a Catalunya els últims anys, que ha estat Convergència i Unió, quan es presenta a les eleccions el 2010, s'hi presenta amb la proposta de pacte fiscal, bàsicament perquè l'eix central del seu programa electoral és pal·liar aquest dèficit fiscal. I a partir d'aquí diu, anem a lluitar per al concert econòmic per no tenir aquest dèficit. Si ens en recordem, aquesta proposta de Convergència doncs se'n va anar cap a la Moncloa, després no es va acceptar negociar i al final va acabar derivant en una reclama del dret a l'autodeterminació. Per tant, es podria establir una línia bastant causal de causa-efecte en el tema de tractar políticament el dèficit públic amb el procés que estem vivint ara.
Home, sens dubte, la gran majoria de sectors de l'independentisme, no et dic que tots, però una gran part sí, han exhibit sempre el dèficit fiscal que pugui tenir Catalunya respecte a la resta de l'Estat com un dels grans arguments per fomentar l'independentisme.
Exacte, hem sentit molt la frase Espanya en roba, és evident que no és l'únic argument de l'independentisme perquè també el podem basar en arguments històrics, en arguments culturals, no? Que és
podríem trobar tot tipus d'arguments sobradament coneguts per l'audiència.
Exacte, aquests serien els arguments de l'independentisme tradicional, el típic, però hi ha un nou independentisme que és la gent que molta gent que s'afegeix a cal carro a partir d'aquestes dates, 2010, 2011, 2012, que innegablement un dels seus eixos principals per afegir-se en l'independentisme és l'eix econòmic i sobretot en base en el dèficit fiscal.
I a mi, Oriol, m'agradaria fer-te la pregunta, ja sé que és una pregunta tramposa, no enganyarem a ningú, però és dir balances fiscals i és el que ens ve tot al cap. Després d'això, podem concloure que, per exemple, Catalunya és poc solidària?
Home, dir que Catalunya és poc solidària quan aporta cada any de mitjana en l'Estat, doncs, aproximadament, parlo de l'any, parlo a partir més o menys de l'any 2007 fins a l'actualitat, doncs, aporta a Espanya doncs, aproximadament una quantitat que ronda els 55.000 milions d'euros i li torna en prop d'uns 40.000 milions d'euros. Per tant, dir que és poc solidària, això va a càrrec de cadascú.
I ara, evidentment, em toca preguntar-te l'altra part. Dir que Catalunya és poc solidària potser és discutible i dir que Espanya en roba seria correcte?
A veure, jo he presentat els números, tampoc s'ha de ser tendenciós amb aquestes coses, a partir d'aquí és una cosa que s'ha de valorar cadascú. A veure, també s'ha de dir el famós Espanya en roba, que si mirem el dèficit fiscal sí que Espanya retorna molts pocs diners a Catalunya en relació als que dona, però llavors, per exemple, l'argument que dona Espanya és que, per exemple, fa inversions com, per exemple, l'exèrcit, que també beneficien a Catalunya, o tema d'accés en el crèdit a través del Banc Central Europeu. Vull dir, arguments n'hi ha per totes bandes.
En tot cas, és un tema molt interessant que suscita molt debat i molta polèmica. Avui hem intentat acostar-lo una mica més a l'audiència. A mi personalment m'ha quedat una mica més clar. Espero que a tots els que ens hagin escoltat també els hagi quedat més clar. I Oriol, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies.
I tant que sí.
Amb una nova secció.
Abans de tancar secció, m'agradaria dir que si hi ha algun economista que ens escolta i vol fer alguna apreciació o m'he equivocat amb algun tema, doncs, evidentment, ho pot fer, perquè jo, com he expressat al principi del programa, no sóc economista i he explicat el tema com bonament he pogut. Així que, Pol, si ens volen dir alguna cosa, com ho han de fer?
Sí, home, sí, ja suposo que la gent ja s'ho sabrà de memòria, però ho recordem, no hi ha cap problema. Ens poden escriure a cafe.setradio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i estarem encantats de rebre totes les apreciacions que ens puguin fer, que seran molt benvingudes. I ara sí, ja, Oriol, si et sembla, marxem cap a escoltar una estona de música.
Som-hi.
De matinada em truca, sona el replà de l'escala, la mare quan surt a obrir porta la bata posada. Que truquen de matinada el seu fill que no és aquí, n'has adormit a la cambra, que li volen el meu fill. El fill mig es desvelava, que volen aquesta gent. Que truquen de matinada la mare ben poc en sap, de totes les esperances del seu fill estudiant.
Si fa 4 setmanes marxàvem a Londres i a Filadèlfia, avui ens quedem molt més a prop. I és que, quan vam pensar aquesta secció en què la música tenia una transcendència especial, el primer que ens va venir al cap va ser la nova cançó. Ara mateix escoltem Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet, amb lletra de Lluís Serraïma. I aquesta cançó crec que ens posa en context del que era l'època. Any 60, Espanya, dictadura franquista, repressió social, política i cultural. El català portava més de 20 anys sent víctima d'un genocidi cultural. Aquesta situació va fer que sorgís un moviment de protesta decidit a cantar cançons en català i compromès amb valors com la llibertat i la democràcia. Aquest moviment es va canalitzar, en part, amb un grup de cantants i músics que es feien anomenar els 16 jutges. Maria del Mar Bonet en formava part gràcies a cançons com Què volen aquesta gent, que ens parla de la repressió política arran de l'assassinat de l'estudiant Rafael Guijarro, militant de l'organització maoista FARC per part de la policia. Cançó va ser un moviment que va néixer amb una doble reivindicació. Per una part, la cançó i la cultura catalana, i per l'altra, comprometre's amb els valors democràtics i la llibertat. Per això, pren especial sentit cançons com aquesta de Margalida, de Joan Isaac. La cançó parla de l'assassinat de Salvador Puig Antich, militant del moviment ibèric d'alliberament. Puig Antich va ser executat pel règim franquista, acusat de l'assassinat d'un subinspector de policia. Com era habitual en aquella època, la militància anarquista i la dissidència van ser prova suficient per condemnar-lo a mort. Puig Antich va ser executat el 2 de març del 74 amb el Garrot Vil, un dels sistemes d'execució més cruels que existeix, més propis de l'edat mitjana que del segle XX. La cançó de Joan Isaac té la peculiaritat de parlar de la mort de Puig Antich des de l'òptica de qui aleshores era la seva parella, la Margalida.
Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no. Nosaltres no som d'eixe món.
I si parlem de cançó protesta, què hi ha més protesta que aquests versos de Raimon? Diguem no, una cançó que denuncia la repressió i la por estesa durant el règim franquista. La cançó es va publicar per primera vegada el 1963. El cantautor de Xàtiva, de seguida, es va convertir en un referent de la cançó protesta, no només a Catalunya, sinó també a la resta de l'Estat. De Raimon és mític el concert que va protagonitzar el maig de 1968 a la Universitat Complutense de Madrid. Cançons com El vent, Jo vinc d'un silenci, D'un temps d'un país o aquest Diguem no formen part de la banda sonora d'una generació i de la lluita antifranquista d'arreu d'Espanya.
Aquell dia, perquè vull, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè vull, perquè tinc ganes que sortis. Tenia jo un paraigües, perquè vull, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè vull, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè vull, perquè tinc ganes d'encantar. Arrapar-se a mi, perquè vull, perquè tinc ganes d'estimar. Vam viure un món preciós, perquè vull, perquè tinc ja ganes de viure. després varem parlar perquè vull, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món perquè vull, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou perquè vull, perquè no m'agrada aquest.
Sens dubte, un dels grans referents de la nova cançó a reivindicar és Ovidi Montllor. Aquest 2015 ha fet 20 anys de la seva mort i ja que estem en el seu any, crec que és un bon moment per recordar la seva figura, perquè Ovidi és una figura que durant molts anys no se li ha donat el tracte que es mereixia. Que durant el franquisme, el d'Alcoi, fos censurat era, per desgràcia, lògic i normal. Però el que no té explicació possible és que Ovidi fos durant els temps de la democràcia, apartat dels mitjans de comunicació i no tingués reconeixement dels governs autonòmics del País Valencià i pràcticament tampoc de Catalunya. Montllor va ser dels pocs cantautors capaç de ser incòmode en temps del franquisme i també en temps de la democràcia, i a vegades això té un preu. Però en tot cas, pel record de diverses generacions, quedaran sempre cançons com Perquè vull, la que està sonant ara mateix, Homenatge a Teresa, M'aclame a tu, o les adaptacions de poetes dels Països Catalans, gairebé sempre acompanyat del seu amic i mestre de la guitarra, Toti Soler.
Oh, gavina voladora que volteja sobre el mar, i el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records. Un dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Quan la vegi sola prop la quieta onada, don-li la besada que li envio més fervent. Digues-li que sento dolça melangia i que en ella penso en tot moment.
I ja per anar tancant, amb la gavina voladora de Marina Rossell de fons, quan preparàvem aquest espai m'he adonat que dels 5 músics que he destacat he tret una mallorquina, la Maria del Mar Bonet, dos de València, Ovidi i Raimon, i dos del Principat. I jo no sé si creieu, almenys tu, Oriol, que estàs aquí, que a vegades ens tanquem a pensar que la cultura catalana només hi és al Principat, és a dir, el que seria ara mateix la Comunitat Autònoma de Catalunya, quan són molts més els territoris que tenim una llengua i referents culturals comuns.
Alguna vegada sí. Cert que et puc donar la raó, però també penso que s'hauria de distingir una mica Països Catalans, projecte polític, i Països Catalans, unitat de la llengua. Perquè sí que és cert que Països Catalans com a projecte polític és una cosa que està molt desfasada, bé, molt desfasada en el sentit de dir que hi ha molt poca gent que té aquesta consciència, però en canvi penso que Països Catalans com a unitat de la llengua, de compartir una mateixa cultura, més o menys és una cosa que sí que hi ha bastanta conscienciació. Tu pots escoltar parlar, per exemple, des de la CUP, que són els principals defensors dels Països Catalans, fins al catalanisme polític passant per Unió, i jo penso que la unitat de la llengua més o menys i de la cultura la defensen tots. Passa que, clar, després el que varia és el projecte polític, i et posaré un exemple. A València mateix, quan es tanca TV3, aquí a Catalunya hi ha molt ressò mediàtic perquè allà no els deixen escoltar una televisió en llengua catalana.
De fet, amb això que dius, jo he parlat amb gent de València i, per exemple, TV3 era una televisió que dins de la població que parlaria valencià o català, digue-li com vulguis, era una televisió bastant vista.
Sí, i dins de València, ja que dius València, el mateix Raimon, si tu l'escoltes parlar, ell té consciència de que el que parla és llengua catalana, sí que amb dialecte valencià, però llengua catalana, que hi ha potser poca consciència en relació a la que hi podria haver, sí, sempre és millorable i segurament n'hi hauria d'haver més, però penso que en tema cultural, més o menys, sí que existeix aquesta consciència cultural de Països Catalans. Una altra cosa, i a part, és la consciència política.
Però, sens dubte, a nivell cultural, de fet, jo crec que valdria la pena potenciar-ho, són uns referents culturals comuns. Al final, si pensem en música,
sí,
ja no només en els referents de la nova cançó, podem pensar en música més actual, més propera als nostres temps. Qui diria que Obrint Pas o Antònia Font no són bandes catalanes, per exemple?
Per això mateix, que qualsevol persona del Principat que escolta cantar Antònia Font o Obrint Pas, m'has tret els exemples de la boca perquè són els que tenia pensat, qualsevol que els escolta del Principat diu que parlen en llengua catalana, no se'n passa ningú pel cap que digui no, és que Antònia Font canta en mallorquí i Obrint Pas canta en valencià.
Suposo que al final no tenim cap lingüista aquí, però una cosa és com vols denominar un idioma, li pots dir català, li pots dir valencià, li pots dir mallorquí, li pots dir la pau.
La pau, sí, fins i tot li pots dir la pau.
Però m'imagino que en temes lingüístics dir que són llengües diferents deu ser bastant complicat.
No, i en tot cas, si són llengües diferents és una sort, perquè jo al currículum podria posar que sé català, sé mallorquí, sé valencià, sé la pau, també és un avantatge.
Has vist? Perquè llavors ens diuen que no sabem idiomes.
Exacte.
En tot cas, Oriol, et sembla si abans d'acabar me faig un parell de consideracions? La primera, no, ja me l'estaves apuntant tu fora de micro, és que de tots els músics que hem posat avui, me n'he descuidat segurament dos. Són Lluís Llach i Joan Manel Serrat. Segur que els que ens estan escoltant ho hauran pensat i faran bé. Són dos músics immensos que, sens dubte, són referents de la nova cançó i que es mereixerien de molt aparèixer aquí. Però, per desgràcia, ja ho saps, Oriol, el temps a la ràdio és limitat i com que crec que són sobradament coneguts per tothom, o si més no m'agradaria pensar que ho són i crec que ho haurien de ser, he volgut parlar d'altres músics que no són tan coneguts.
No, i a més ha estat bé perquè has tret a diferents músics d'altres zones de parla catalana com Mallorca i València i hem exemplificat molt bé aquest fet.
De fet, això t'ho plantejava en part perquè és que em va sortir sol. Ho estava fent, estava pensant qui podria posar i de cop vaig veure que de 5 que n'havia posat, 3 eren de territoris que no es corresponien al Principat. I llavors també, abans d'acabar, m'agradaria fer una altra consideració. I és que avui només he volgut tractar la nova cançó que tenia com a influència la cançó francesa i que en part es canalitzava a través dels 16 jutges. Hi ha moviments de la mateixa època als Països Catalans més arrauxats i que tenen com a gran influència la música d'arrel americana. Que ningú pateixi perquè segur, segur que en parlarem en algun programa abans d'acabar la temporada. I ara sí, arribem al final del Cafè de Ponset Ràdio i us recordem com sempre que podeu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa entrant a www.sansaloni.cat/radioalacarta. Ens podeu escriure a cafè.setradio@gmail.com, tot escrit amb lletres, i ens podeu seguir a la pàgina de Facebook del Cafè de Ponset Ràdio. I per acabar, ho farem amb una cançó que no té pèls a la llengua, i tenint en compte que hem parlat de la dictadura i la censura, encara té més mèrit, perquè quan parlem de Quico Pi de la Serra, crec que encara que sigui un gran guitarrista, el primer que ens ve al cap és la seva cançó més famosa: Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. Com que el títol és prou obvi, jo ja callo, i si no heu escoltat la lletra de la cançó, us convido a fer-ho, perquè deixa anar veritats com a punys. Només us diré que, per desgràcia, en Quico ha hagut d'anar ampliant la lletra amb els anys, i per acabar, avui crec que val la pena posar la versió més recent. Que passeu un bon cap de setmana i ens tornem a trobar la setmana que ve aquí al Cafè de Ponset Ràdio. Salut i cafè!
Bona nit.
Bona nit.
Si algú se sent al·ludit i té ales que no voli, el refrà que cantaré és adagi de carrer, i ja me'l deien el bressol. Fills de puta volessin, no veuria mai el sol. El camp, la fruita es podreix, hi ha massa intermediaris, no hi ha planificació, això diuen els diaris, i així res del camperol. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. A Suïssa han ingressat més de milions a cabassos, després diuen que és l'obrer el culpable dels fracassos i la manca de control. Si els fills de puta volessin, no veurien mai el sol. a ciutat anem de cul, ningú s'aclareix, tot falla, ja no podem respirar. Tothom més o menys la balla de l'agost fins al juliol.
Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
Surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans esteses, deixa dona, fills i dol.
Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
Heu d'oblidar, si podeu, aquells 40 anys de glòria. A mi no em preocupa gens, perquè tinc mala memòria i el cap dur com un pinyol.
Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu ha nascut a Barcelona i per tant és espanyol.
Si els fills de puta volessin no veuria mai el sol.
El tribunal dit suprem eren mans de falangistes. Varen apartar el garzón. Vaya merda de juristes que els agrada el cara al sol.
Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.
Jo cada cop veig més clar que el poble diu el que pensa. Ell li ha pres aquest proverbi i amb mutua complaença cantem com un home sol. Vinga!
Si els fills de puta volessin no veuríem mai el sol.